Avui, 23 de juny, és un dia especial per homenatjar aquelles dones que exerceixen un rol que ha estat ocupat tradicionalment pels homes. És el camp de la enginyeria, perquè avui se celebra el Dia Internacional de la Dona a la Enginyeria. Però vaja, 23 de juny, avui celebrem una altra cosa també, la Revetlla de Sant Joan. Soc el Ricard Álvarez i en parlem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Meitat de la setmana, vigília de Sant Joan, demà festiu a Catalunya. Avui dimecres 23 de juny, avui la Revetlla de Sant Joan. Hores d'ara, a les 12:21 minuts, 18 graus a la ciutat de Lleida, ennuvolat. A més, ha plogut una mica aquest matí, 0,2 litres per metre quadrat. No s'esperen pluges, de cara a la tarda, però buscarem tot seguit la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. També una repassada ràpida a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Parlarem avui del concurs internacional de piano Ricard Vinyes i ho farem amb el seu organitzador, amb el Jordi Benseny. També escoltarem l'entrevista Cosmopolita amb el Cosme García. Amb tot això ens plantem a la una. A partir de la una, les noves tecnologies que ens arriben de la mà del InfoCope Lleida amb Jaume Sitjà i David Casero. Entre d'altres coses, parlarem del Mobile World Congress, que entre pandèmies i històries quasi se'ns passa que és la setmana vinent. Habitualment es fa el mes de febrer, saps perfectament la cronologia dels fets. El febrer del 2020 ja van decidir aplaçar-lo, abans fins i tot de que arribés aquí el confinament, amb totes les crítiques que van tenir llavors. El 2020 ni tan sols es va parlar de recuperar una edició més light a l'estiu. L'any 2021 era inviable aquest any fer-ho al febrer, a la seva data, però sí que es va apostar per traslladar-lo al mes de juny, amb un model híbrid, amb baixes substancials, però que entre online, i que hi haurà Elon Musk de speaker principal, doncs té un cert atractiu. Serà la setmana vinent i és del que parlarem avui a les noves tecnologies, entre d'altres històries. I a partir de 2:15, amb veu de dona, la nostra tertúlia de dones, on parlem de qualsevol tema, però sota el punt de vista d'una dona. Ara marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí ens espera el Moisés Camunyes. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida cels ennuvolats o coberts, sense descartar ruixats que podran ser localment més forts i amb tempesta al Pirineu. Ja cap a les últimes hores quedaran intervals ennuvolats al cel. Pel que fa a les temperatures, avui són més baixes, amb unes màximes previstes de 24 graus a Lleida capital, a Balaguer i a Tàrrega, de 20 a la Seu d'Urgell i de 15 a Viella. I si en referim al vent, serà fluix amb predomini de la component oest. Si mirem ara la jornada de demà dijous, esperem predomini de cels poc ennuvolats o clars, menys al Pirineu, on tindrem intervals ennuvolats amb núvols d'evolució diurna durant la tarda que podran deixar ruixats i tempestes, preferentment a la Vall d'Aran. Per últim, les temperatures diurnes demà pujaran en general amb màximes de 28 graus a Lleida, capital i a Balaguer, de 27 a Tàrrega, de 25 a la Seu d'Urgell i de 19 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Vinga, que busquem l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
I tot i les quatre gotes d'aquest matí, estem de cara a l'estiu, no, estem a l'estiu ja, des de principis d'aquesta setmana. Les temperatures, tot i que ara no són altes, acabaran sent altes, i arriba un altre d'aquells perills que avui, aquesta nit, es magnifica, que és els incendis. Sobretot avui, Revetlla de Sant Joan, hi ha fogueres habilitades a la ciutat de Lleida, però que tindran restriccions d'aforament. Tot i que és a l'aire lliure, doncs no val tanta gent com hi càpigui. Hi ha d'haver unes distàncies i, per tant, hi ha d'haver unes limitacions d'aforament. També recorda que estiguis on estiguis, a la ciutat, en un poble, a l'aire lliure, a la muntanya, a la platja, estiguis on estiguis, ull, perquè la pirotècnia pot generar incendis. I si ho fas a llocs incontrolats o no controlats, doncs acabarà generant algun incendi. I recorda que els grans incendis sempre han començat per una espurna, per una flameta, per no res. Després s'acaba fent gran i tot, repeteixo, tot i que ha hagut quatre gotes aquest matí, la vegetació està relativament seca i, per tant, s'ha de vigilar no es pot fer foc a qualsevol lloc i no es pot tirar petards a qualsevol lloc. Eviteu també tirar-ho al cap de la gent, al cap o als peus. Potser el que el tira li fa molta gràcia, però el que el rep, doncs no. És una festa en la que ens hem de passar bé tots, tothom. I, per tant, evita aquestes històries i, sobretot, no prengueu mal amb els focs artificials, que cada any hem de lamentar alguna amputació, alguna ferida greu a les extremitats superiors per dur un sarpat de petards a la mà i l'encenedor a l'altre, que se'ns encengui tot, o una bossa penjant. Fem-ho amb seguretat i, sobretot, no es manipula amb la mà. Estire. Us deixa el lloc i s'encén i es marxa corrent, eh? És igual el grans que siguem. I respectem l'edat recomanable de cada història. A tot això, ahir els bombers de la Generalitat van treballar en un incendi de bales de ferratge en una empresa agrícola de Vallfogona de Balaguer, ubicat al peu de la carretera CC13. Les bales cremen tant dins com fora de la nau, d'uns 1.500 metres quadrats, però no hi ha cap persona ferida, afortunadament. I la Guàrdia Urbana va denunciar penalment ahir, a les 9 del vespre, un conductor que va marcar un mil·ligram per litre d'alcohol en sang al volcà amb el cotxe a la plaça Joan 23 als Magraners. L'home va resultar ferit lleu i la policia també va multar un xòfer novell que va donar positiu en alcohol després d'una col·lisió a l'avinguda Tortosa. Mira, jo des de que sóc molt petit, però molt petit, igual tenen recordes d'aquella frase mítica, si bebes no conduzcas. Doncs, escolta, després de 40 anys, jo crec que ens ho haguéssim hagut d'aprendre tots. Ja no val el... No, a mi una copeta no em fa res, jo vaig bé, jo controlo, és que a mi no em fa res, jo una cervesa... Aviam, si beus, ja no t'especifiquen la quantitat, si beus no condueixis, i si has de conduir no beguis. Si és que una cosa porta a l'altra. Dos accidents a Lleida i els dos han donat positiu al control d'alcoholèmia. Obrim la plana judicial. Demanen 16 anys i mig de presó un acusat de robar en una sala de jocs de Lleida i lligar un treballador i dos clients. Va amenaçar el recepcionista amb una pistola d'aire comprimit i es va endur més de 16.000 euros. I avui, ABLO comença a operar entre Barcelona i Madrid, amb parada a Lleida. 4 connexions diàries. ABLO és el tren d'alta velocitat de Renfe low cost, el barat. El que hagués hagut d'haver des del primer dia, però que fins que no es va obrir la competència fa un mes, no ha aparegut. Avui comença el seu trajecte, és ABLO, i presumeix de tenir imports de trajecte, per exemple, per menors de 14 anys, de 5 euros, i per la resta, doncs, de podem parlar de 9, 10, 12, 14 euros, i a partir d'aquí, doncs, pujant. S'ha de mirar amb temps, evidentment. Si ja saps, tens en ment una data, agafa-ho ja, perquè s'esgoten, perquè no són... no n'hi ha ni a totes les hores, ni a tots els trajectes, ni a tots els dies. S'ha de mirar a la web. Però avui comença, 23 de juny. En plana local, el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya a l'Ajuntament de Lleida, en govern de coalició amb Junts per Cat i el Comú de Lleida, ha lamentat a través d'un comunicat el to i el contingut de la nota feta pública ahir pel Comú de Lleida, en què mostrava el seu desacord amb l'aprovació definitiva en la Junta de Govern local, avui dimecres, del text refós de la modificació del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Sur 42, que permetria la construcció de torres salses, ja que falta l'avaluació ambiental. Esquerra Republicana considera que el Comú suggereix l'existència de desacords en el govern de coalició absolutament inexistents i critica que la comunicació dels comuns no segueix els criteris de coordinació acordats pels tres grups del govern municipal. O sigui, que són tres, i per entendre'ns, un ha de fer una nota de premsa, l'altre ha de contestar amb una altra nota de premsa i entremig Junts, que l'ataquen per un costat i per l'altre. Són els tres partits de govern actual de l'Ajuntament de Lleida. En plena local encara, la Universitat de Lleida, la UDL, tanca l'exercici pressupostari del 2020 sense dèficit. El Consell de Govern de la UDL aprova una nova spin-off per al control de males herbes. I amb cultura i espectacles, el festival Circ Picat. El Picat tindrà 13 companyies amb 17 espectacles. Es farà al Picat de l'1 al 4 de juliol i la majoria de propostes són gratuïtes, tornant així amb aquesta normalitat, evidentment amb control d'aforaments. Per tant, encara que sigui gratuït, t'has d'inscriure. Arribem a la nota d'informació de la pandèmia. Amb vacunes, Catalunya obrirà el dilluns vinent la vacunació ja per a ciutadans de 30 a 34 anys. Serà el dilluns, dia 28 de juny, ho ha anunciat la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, que ha argumentat que l'objectiu és apropar-se com més aviat millor als col·lectius més joves. Aquests són precisament els que ara s'estan contagiant més. Dijous de la setmana passada es va obrir el calendari de cites de les persones d'entre 35 i 39 anys, així que la setmana vinent es completarà la dècada dels 30. Segons Cabezas, més el 84% del grup de persones de 60 a 69 ja té almenys una dosi i el grup de 50 a 59 estaríem parlant d'un 81%. En aquest sentit, preveu immunitat de grup cap a finals d'agost o principis del mes de setembre. Dates en les que es preveu que també es vacunin els integrants de l'ESO, de 12 a 16 anys, dues setmanes abans de començar el curs, almenys amb una primera dosi. Veurem si s'arriba tot plegat. Hores d'ara, la regió sanitària de Lleida té 17 persones ingressades als hospitals per Covid-19, dos més que ahir, segons les dades de salut. Per contra, la regió sanitària de l'Alt Pirineu ja no té cap pacient hospitalitzat. En quedava un ahir i ja té l'alta. Pel que fa als indicadors epidemiològics, el Pla de Lleida, el risc de rebrot està als 38 punts, la RT a 0,90, l'Alt Pirineu i Aran, el risc de rebrot està als 32 punts, la RT al 1,09 i a nivell de tot Catalunya el risc de rebrot ha arribat als 96 punts i la RT està al 1,13. Fem una pausa i de seguida parlem del concurs internacional de piano Ricard Viñes, que se celebrarà a partir del proper 30 de juny a Lleida.
Maquinària Agrícola Ferro, 69 anys d'experiència en el món agrícola i ramader. Fabricació i venda de maquinària agrícola, trituradores de pedres i forestals, desbrossadores laterals, grades rotatives, cultivadors de la marca Ferro, grada ràpida i cultivador rastoller, entre d'altres. I ara també, servei de lloguer. Truqui a Maquinària Agrícola Ferro de Belllloc, 973-560017. Li assessorem o a maquinariaferro.com.
¿Quieres ganar un Osmotic totalmente gratis? El jueves 1 de julio sortearemos un Osmotic entre los asistentes a nuestro primer directo en Facebook. Además, te explicaremos qué es la osmosis inversa y cómo puede mejorar tu vida. Recuerda, jueves 1 de julio a las 20 horas en el canal de Facebook de Grupo Corsa. Te esperamos.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Herrera en Cope. Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Mira, ara parlarem tot seguit d'un concurs internacional, ja fa dies que és internacional, i que a més, poc a poc i amb la feina ben feta, s'ha anat fent gran i important a nivell internacional. De fet, quasi m'atreviria a dir que el coneixen més fora, o el coneixen més a fons fora que aquí. Et parlo d'un concurs i si tu ets oient habitual nostre, segur que el coneixes perquè nosaltres cada any n'hem parlat i cada any te l'expliquem. Però ha crescut força i amb pandèmia i amb tota la història aquest any torna el concurs internacional de piano Ricard Viñes. Mira, parlem avui amb el seu organitzador, amb el Jordi Benseny. Jordi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Dic, a veure, els que sou del mundillo, per entendre'ns, no, perquè el coneixeu perfectament, però a vegades és veritat que aquests certaments es fan tan importants i tan grans que els coneixen més des de fora que des de la pròpia ciutat, eh?
Oh, això és cert. No, ens hem situat en un nivell, diguéssim, a primera línia en aquest tipus de concursos i és a nivell internacional, com tu dius. Mm-hmm. És així.
Recordem que ja fa unes temporades que aquest concurs va passar a ser en modalitat bianual i que justament en l'entremig, que també és bianual, hi ha la versió de nens, bueno, de nens de menors d'edat, per entendre'ns, bueno, de menors n'hi ha de molt petits,
Sí, això ho vam fer quan vam incorporar una gran orquestra, l'Orquestra Simfònica, a la prova final del nostre concurs. Això significa, doncs, un increment molt gran, molt substancial del pressupost. Clar. I aleshores vam passar a fer-lo bianual, però per no perdre la cadencialitat a la qual estem acostumats aquí a Lleida, de tenir cada any el Ricard Vinyes, vam intercalar, doncs, això, un concurs per a nens i joves fins a 17 anys.
Que, per cert, déu-n'hi-do,
Sí.
No, jo ho sé perquè alguna vegada he vingut i d'altres m'ho han explicat, déu-n'hi-do, els jovens com pugen també,
Sí, bueno, és que segurament el nom Ricard Vinyes ja és una marca en el món del piano, i aleshores ja implica excel·lència i un nivell molt elevat. Ja per si sol, doncs jo crec que ja filtre.
Clar. Jordi, escolta, explica'ns una mica... ja ho sé que les coses van millorant, però seguim en pandèmia, seguim amb unes certes restriccions. Aquest any teniu gent de fora, d'Espanya?
La majoria.
La majoria.
Sempre, la majoria, com sempre.
I això resulta un hàndicap aquest any? O preveu-ho amb temps, no hi haurà problema?
A veure... Quan vam parlar amb la Puri, que és la directora de l'auditori, sobre aquest tema, clar, doncs també vam estar, i després sobretot de l'experiència de l'any passat,
clar,
que el vam convocar i quan va haver d'anul·lar, com el 100% dels concursos
internacionals, no?
Aquest any, doncs clar, aquestes coses es preveuen amb molta anticipació. I en aquell moment, quan ho vam preveure, sí que la cosa semblava que anava millor, però encara no estava clar del tot i bueno, ens vam arriscar. Vam arriscar, però és que el concurs en realitat no és que hagi de començar, ja ha començat. Ha començat perquè és que ja hem fet una de les proves.
Ah, bueno, clar, ja, és veritat.
Sí, el concurs actualment consta de quatre fases. Una és una preselecció, després hi ha que la fem per vídeo, és online, i després en realitat consta de tres fases presencials. La primera, que és l'eliminatòria, la segona, que és la semifinal, i la tercera, que és la prova final. Aquest any, per adaptar-nos a la pandèmia i per evitar molt moviment de gent, com és a la primera fase, que és la que aporta més personal aquí, la prova eliminatòria, que en principi esperaríem 30-35 persones màxim, més no podem admetre, aquesta ja l'hem fet, i l'hem fet per vídeo.
Molt bé.
Aleshores, anem directament a la prova semifinal. I aleshores aquí sí que reduïm el nombre de participants i, per tant, la mobilitat a nivell internacional.
Clar.
Aquesta és la idea que vam tenir i, de moment, sembla que funcioni.
Em consta que d'altres anys hi havia persones vinculades al món de la cultura i de la música, famílies, que oferien allotjament als participants, si volien, per allotjar-se a casa seva. No sé si aquest any això s'ha pogut repetir.
Bueno, tenim com un banc de famílies acollidores, host families, que diem aquí, no? I aquest any alguns d'ells s'han ofert, s'han interessat, fem el concurs, ens oferim i tal, però la veritat és que no hi hem volgut entrar, tal com estan les coses, preferim doncs que no d'això. I a més, com que només vindran 13 semifinalistes, vull dir que només pel fet de venir ja tenen unes compensacions econòmiques, ja no és tan necessari.
Clar. Molt bé, Jordi, escolta, anem a la mecànica, que ja ens has explicat aquesta primera fase, que, bueno, gràcies a les noves tecnologies ens permet, doncs, poder-ho realitzar a distància, sense moviment de gent, i, per tant, amb les circumstàncies que estem avui en dia, poder-ho fer igualment.
Sí.
Presencialment, tot això comença el proper dia 30.
El dia 30, sí.
Que és la setmana vinent, això,
Dimecres de la setmana vinent, sí. És a dir, la primera fase que ja hem fet, o sigui, la totalitat dels membres de jurat va consistir en que ens enviessin un vídeo. El que havien de tocar aquí a Lleida ens ho van enviar per vídeo. Ens ho van enviar en format concert. És a dir, hi havia uns condicionaments, havia de ser un enregistrament fet expressament pel nostre concurs, on cada concursant havia de presentar-se, havia de dir el nom del concurs, havia de dir la data i tal, i havia de presentar un repertori molt específic que durava aproximadament uns 30 minuts. Aleshores, havíem seleccionat 34, de tots els inscrits vam seleccionar 34 candidats per aquesta prova eliminatòria per vídeo. Aleshores, tots els membres del jurat, que som 7, ho vam escoltar, vam votar, i en vam seleccionar en aquell moment 14. Perquè amb la Puri havíem pensat que el nombre òptim de semifinalistes serien 12.
Molt bé.
I comptant, doncs, que hi hauria una miqueta de que podria haver-hi canvis i tal, doncs, bueno, d'aquests 14, només un no podrà venir, ho vaig dir de seguida, és una persona que venia del Canadà, que va tenir molts problemes amb el tema dels permisos, i els altres 13 ja han confirmat, ja tenen el bitllet, ja tenen la reserva total, o sigui que en principi la cosa pinta molt bé.
Molt bé.
I un cop aquí, aquests 13 semifinalistes també es trobaran amb una diferència respecte als anys anteriors, i és que han augmentat el temps d'aquesta prova, els minuts, diguéssim. Fins ara hi havia un màxim de 35 minuts, ara hem passat mínim 50 minuts, màxim 60, i la majoria aposten pels 60. Això vol dir que venen pràcticament aquí a fer un concert.
Molt bé, molt bé.
Pràcticament una hora, amb un repertori doncs, molt exigent, que inclou una peça obligatòria del que nosaltres anomenem repertori Ricard Viñes.
Clar.
És a dir, hi ha una llista d'un centenar d'obres que la va elaborar el professor de la universitat, en Màrius Bernadó, doncs que són obres que Ricard Viñes va estrenar o que li van ser dedicades. Que aleshores això és obligatori que tots els participants presentin una obra d'aquesta llista. És una llista extensa i per tant no hi ha cap problema perquè la majoria són obres, moltes d'elles són obres molt importants i típiques del repertori pianístic.
Molt bé. Jordi, escolta, els concerts finals estaran oberts al públic?
Sí, les proves semifinals, aquestes que són el dia 30 de juny i el 1 de juliol, és a dir, fem en dos dies, a diferència de com ho fèiem fins ara, perquè, com deia, hem ampliat els minuts, això és obert i és gratuït. L'únic que s'ha de fer és fer reserva prèvia pel tema.
Bueno, però això jo crec que ja estem acostumats, que s'ha de fer a tot arreu. Evidentment s'ha de seguir uns protocols, hi ha un aforament limitat, i encara que sigui entrada gratuïta, t'has d'inscriure de manera gratuïta perquè ells puguin tenir un control, simplement és per això.
És això.
Molt bé. La gran final, quan serà?
La gran final és el dissabte, dia 3.
Dissabte, dia 3. Us ho dic perquè, i no vaig errat, Jordi, si no m'ho dius tu, però a les finals del Ricard Viñes, en posteriors anys, veiem pianistes girant per tot el món amb una certa fama que de vegades han estat a la final del Ricard Viñes, o sigui que els podeu veure de manera gratuïta amb tot el seu esplendor aquí, ja?
Bueno, la gran final no és ben bé gratuïta, és un preu molt reduït, són 12 euros d'entrada i de reduïda.
Bueno, però no, però evidentment perquè tenim l'orquestra i tota... O sigui, és que al final és un espectacle, la final.
Sí.
Però em refereixo que hi ha l'oportunitat de veure els que són i acabaran sent grans pianistes a nivell mundial.
Sí, no, perquè realment, vull dir, els 13 que hem seleccionat ja presenten un nivell molt elevat, doncs els 13 que quedaran per la final segur, doncs, que seran dignes d'anar a escoltar.
Molt bé. Escolta,
de tot arreu, d'Orient i d'Occident. Aquest any tenim Itàlia. Tenim dos espanyols que han arribat a la semifinal. Un és de Cádiz i l'altre és d'Albacete.
Molt bé.
Bueno, després tenim gent de Rússia, d'Àustria, d'Ucraïna, d'Alemanya, del Japó, de França, d'Anglaterra...
Escolta, Jordi... Escolta, Jordi...
Romania, de Corea del Sud...
No, ara escoltant-te, com te sents com a organitzador quan penses que a moltes escoles de música de tot el món ja es preparen i es parlen de... Escolta, d'aquí dos anys prepareu-vos, que hi ha el concurs internacional de piano Ricard Viñes a Lleida.
No, és que, de fet, ja estem rebent e-mails de diferents punts del món preguntant per l'edició del 2022.
Veus? Imagina't.
I per la del 2023, fins i tot.
Sí. No, per això et dic que hi ha molts conservatoris i moltes escoles de música d'arreu del món que aquest certamen el tenen marcat.
Sí. Home, també és cert que presentar-se en un concurs d'aquesta categoria significa, doncs, moltíssima preparació, una aposta molt sèria, per part de la persona que vol venir, per part dels seus professors, per part de les famílies, i aleshores el repertori és molt exigent, molt elevat, i això demana, doncs això, molta anticipació.
Clar.
Aviam, s'han de preparar un concert per a piano i orquestra, i això no és cosa de 4 dies.
No, evidentment.
Perquè ja ho...
Sí, no és allò que... Ja m'hi posaré el cap de setmana d'abans, no. No funciona així, això, ni molt menys. Bueno, doncs ja ho veieu, és un concurs internacional que ha anat creixent molt, que no sé si ha tocat sostre o no, però que està a dalt de tot, i que el tenim a Lleida, i que és una cosa que primer n'hem de treure pit, segon l'hem de conèixer, i n'hem de parlar d'ell, i l'hem d'exportar, eh? L'hem d'exportar i parlar-ne d'ell tant com sigui possible. Hem parlat amb el Jordi Bensenya, que és l'organitzador del concurs internacional de piano Ricard Vinyes. Jordi, escolta, la nostra enhorabona, com sempre, per la gran tasca que feu, perquè a més això també és una feina de tot l'any, encara que passi a ser bianual el concurs normal, després ja el de menors intercalat entremig, però és una tasca de tot l'any i és una tasca que a poc a poc us ha dut a la excel·lència, eh? Per tant, a més a nivell internacional, que això jo crec que és una cosa que l'hem de ressaltar i moltíssima. Jordi, que vagi tot molt bé.
Moltes gràcies. Segur que sí.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el bartesà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del bartesà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973-78-85-17.
RJB, maquinària agrícola, tracte personal per a cada agricultor i protegir els seus cultius és el nostre objectiu. Per això fabriquem tota una gamma de màquines de pulverització, atomitzadores, sulfatadores. També som distribuïdors oficials de picadores LIPA i màquines de protecció antigelades Agrofrost. RJB, reparacions i revisions de maquinària agrícola. A Corbins, carrer Horta 5, 973-1082-91 i a rjbagricola.com.
Venga, hasta luego. Fíjate el vecino. Ha venido a la casa de la playa solo a instalarse la alarma. No me extraña, porque yo también he estado todos estos meses preocupada por tener la casa vacía. Pues voy a llamar yo también para ponerme una alarma.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I vinga, que avui és dimecres, a la meitat de la setmana, revetlla de Sant Joan, com hem dit des del principi, però també és moment d'escoltar l'entrevista Cosmopolita. Amb qui? Amb el Cosme García. Cosme, què tal? Bon dia.
Bon dia. Pues mira, acabant de tu, corrents a buscar les coques de recapte, les coques dolces. Eh? Clar, ja saps que jo sempre me'n vaig allí davant de l'estació d'autobusos.
Ah, sí?
Cantó del Corrovell.
Ja fa anys que hi vas.
Home, jo em penso que saps quin gust tenen, no? Perquè que tot... ara portem un any sense celebrar res, però veritat, tu saps el gust que tenen.
És veritat, és veritat. Cosme, qui coneixem avui?
Bueno, avui coneixem davant de tot un amic, no? A més de la professió. Parlar amb ell és parlar del món del periodisme a Lleida. I, per tant, també és parlar de lleidatanisme. I si de tant en tant te pega una punxa, pues te pot fer molt mal o te pot sentar molt bé. Josep Ramon Correal, benvingut i bon migdia.
Hola, bon migdia. Què tal?
Bueno, i ben retrobat.
Gràcies.
Jo penso que ho has fet tot. A Catalunya ho has fet tot, amb el món del periodisme. Potser l'únic que et falta és trepitjar a Girona, no?
No, també vaig trepitjar a Girona. Quan vam fer el projecte del nou diari, que teníem 5 edicions a tot Catalunya, i una d'elles era de Girona.
Tens raó.
També he passat uns mesos a Girona. Sí. Pel que fa a Catalunya... home, tot costa de trepitjar, és un país petit, però hi ha poblacions importants amb tradició periodística llarga i profunda, però bueno, sí que si parlem de demarcacions, sí que les he trepitjat totes professionalment. És així.
Per aquells que no et coneguin, que ha de ser difícil, no?, perquè hi ha molts seguidors del diari de Gà, que és el diari La Mañana, que estan molt feliços perquè no s'han retrobat en la punxa. Si bé no en portada, sí, a la 2. Però anem a parlar d'on vas néixer i a què es dedicava la teva família.
Bé, jo vaig néixer a Lleida, a un barri que antigament se'n deia Puigbordell, però això ja no està a la memòria de ningú, es deia Puigbordell perquè antigament, quan encara hi havia les muralles a Lleida, les cases de prostitució eren fora muralles, no? I era justament el barri en el qual vaig néixer jo. Però això ja era història antiga, eh? Ara, el que encara té una mica de memòria recent de Lleida, doncs, era el barri del balcó de la Mariola, damunt de la Serreta, a la cruïlla dels carrers Doctor Convelles i Canonge Brugulat. Allí vaig passar la meva infantesa i vaig néixer a la clínica del Petal de Socor.
I els teus pares a què se dedicaven?
Per la part de la mare, en Flequers, els mòduls, que bueno, van tenir la primera fleca, el padrí la va tenir al carrer Comtes d'Urgell, davant de la ràdio. La meva mare petita jugava amb el Joan Heró, que de la pastisseria de la ràdio, i sempre recordo de petits, que de fet el Joan Heró, quan venia a Lleida, venia sol a la mare i recordava en temps de la infantesa. Per part de pare, el meu pare era ferroviari, i com a molts ferroviaris en aquells temps anàvem destinant, ell era de la Manxa, concretament d'un poblet petit al costat de Portellà, un poblet que es diu Poblete, el van destinar a Lleida, aquí va conèixer la meva mare, i el resultat doncs, el teniu ara parlant per la ràdio.
De tota manera, jo sempre parlo als fills de ferroviaris, que són molts, fins i tot l'Àngel Ros, l'exalcalde de Lleida.
Cap. Així és clar, si a més coneixia el teu pare, clar, el pare, si ja vam parlar de tant, el Cosme.
No, no, però sempre hi havia una cançó que diu no te cases nunca con el hijo de un ferroviario, deu de ser només el meu tema, tots els altres es van casar. Sí. Però bueno...
Sempre hi ha de l'excepció, tranquil.
Anem a parlar de tu una mica. Ets una persona que, a part del món del periodisme, ets un enamorat de la ciutat de Lleida i que la punxa te la claven a tu quan veus que la ciutat no funciona, que la ciutat està bruta, que està aturada, que han de fer de la flauta de Melín perquè se'n vagin les rates que tornen a sortir, i totes aquestes coses t'indignen, no?
Home, com a tots... Mira, ara justament que han començat una campanya d'autoestima... Jo crec que no s'ha de començar una campanya d'autoestima, el que s'ha de començar és una campanya de millora de tot, de la ciutat, de les comarques de Lleida. Jo crec que els lleidatans tenim autoestima, no? Vull dir, i molta autoestima. I recordo una pintada que fa molta gràcia que fa temps que va sortir, i que soc de Lleida, passa algo que ens poden mirar així una mica per damunt de l'espatlla, però jo crec que l'orgull lleidatà hi és sobradament, eh? El que cal és millorar serveis, millorar infraestructures, millorar atenció ciutadana, millorar el que és el conjunt dels serveis socials en general, no? I l'autoestima ja ve donada, no?
Tinc molt poc temps, però ara et volem conèixer una mica més de prop. Ets una persona que saps cuinar o no?
Bé, sé cuinar suficient per no passar gana i per distreure'm. Jo m'agafo la cuina com un element de relaxació i ara que tinc temps ho faig encara amb més gust i bé, els del meu entorn que han provat els meus plats diuen que surten prou bé. Sí, sé cuinar. No
soc la moda cuiner,
però sé cuinar, sí.
La vale? Moda que tu portes, tratges, d'esport, o la teua dona?
Bé, jo tinc la sort de tindre una dona que és professional de la roba i, per tant, és el privilegi que jo em deixo portar totalment perquè quan vaig a comprar... La vendedora és la meva senyora, que a més és, com dic, una gran experta, i davant de la professionalitat jo em rendeixo. L'únic que intento és mirar que els gustos del ben vestir vagin acompanyats per la comoditat, perquè això a tots els homes, primer sempre quan ens anem a comprar roba, que estiguem còmodes, no? En canvi les dones miren més l'estètica.
Dos preguntes finals. Una mica de compromís. Te donaré 5 noms i mos classifiques de l'1 al 5. Juan Casimiro de Sant Genís i Corrià, Miquel Montaña Carrera, Ernesto Corbella, Antoni Siurana, Àngel Ros i t'afegeixo Félix La Rosa.
El Sant Genís me'ls vas recordant i te l'he repetit.
Sant Genís.
Jo gairebé no el vaig conèixer, però per les referències que m'expliquen, i sobretot quan testimonis personals diuen que va intentar evitar que Lleida tingués universitat, si això és cert, que no dubto que és així, perquè els testimonis de persones que ho van fer dir
que
ho van
assolir... Creu que té temps, corre.
1-0.
Miquel Montaña.
El Montaña jo com a persona el vaig arribar a conèixer, em va semblar una gran persona, va ser un alcalde franquista, diguem-ne un 3.
Corbella.
Un 4.
Siurana.
Un 5.
Oroní.
El millor alcalde recent de Lleida, indubtablement, Siurana, no hi ha dubte.
Oroní,
un 0. Això ho vaig haver de patir com a president del col·legi de periodistes i vam tindre molts problemes amb ell. No entenia la premsa.
Ros?
En Ros, un 3. Ve que es va equivocar, ha deixat alguns nyaps, alguns coronats, com el frustrat Museu de la Ciència, és un desastre, això. No us podem permetre que llançar els diners d'aquesta manera.
Feliz la Rosa?
Bueno, Feliz la Rosa no ha tingut temps, i per tant, jo crec que el deixaria sense puntuar per falta d'oportunitat.
I acabem amb el Miquel Pollo?
Miquel Pollo encara ha de prendre bastant, dic, hoste, ell no és polític, n'està aprenent, espero que n'aprengui, o sigui, fiquem-lo al 3 amb possibilitat de que vagi creixent com a alcalde.
O sigui, no aquello de zapatero a tus zapatos, no? O sigui, li donaries una possibilitat.
Home, ara tenim, indubtablement, l'alcalde que té millor discurs de la història de Lleida, dona bo escoltar-lo, sobretot quan li fan entrevistes pues, a la ràdio o a la televisió, no? En aquest aspecte hem guanyat molt. Ara, el Pollo no ha estat mai un polític, i de polític com de qualsevol altre ofici se n'ha d'aprendre.
I... Acabo. Un compromís i després te deixo que tu em comprometis a mi. Tu que tu coneixes tot de Lleida, que et coneixes les tradicions, que et coneixes tot, que segueixes a l'home que més li agrada Lleida amb tradicions, que sóc jo mateix. Quin número són el grup escultòric de gegants, ja el Ricard està rient, de la ciutat de Lleida, el de la paeria? Quants són? Número.
Perdó, que els gegants que tenim a Lleida?
Sí, els gegants de l'Ajuntament de Lleida, els que surten a la Festa Major, i que surten tal, quin número?
Ara m'has agafat, quan jo era petit n'hi havia 6, no? Però ara pues, no sé si n'hi ha algun més. La veritat és que tampoc ara ja vaig darrere dels gegants.
Se nota que no surts del despatx escrivint i tal. 12, 12.
12 n'hi ha ara, doncs t'hi fixes, no?
Sí, fins i tot si vinguéssim
a barri... Ara jo amb això quan tinc un dubte, a part del Cosme, tinc un gran amic que és el Jordi Curcó, que me treu de qualsevol dubte,
I acabo, ara me pots comprometre amb un minut ràpid, que el Ricard ja ens tira fora, me pots fer la pregunta més compromesa que vulguis del món social, cultural, econòmic o polític.
Jo t'he de comprometre, home, és difícil, no? Pues ara no sé què vols que et pregunte. Jo
home, vale, pregunte. Gràcies. Si soy muy guapo o si... Como me gustan las chicas.
Josep Ramon, fes-li una bona punxa al Cosme.
Ja li faré una punxa, exacte. Les persones de la ràdio sou sempre molt donats a improvisar, no? Perquè la ràdio és això, és immediatesa, aneu per davant inclús del pensament.
No, jo crec que estàs parlant del que més és el que més improvisa en ràdio, sí, en televisió i fins i tot en teatre.
La principal avantatge de la premsa, i aquest crec que és el seu principal valor, és de que abans de dir alguna cosa tens temps per pensar-te una mica i després tens temps de rellegir, amb el qual també pots corregir, no? Aquest és un valor que no s'ha de perdre en el periodisme, perquè també ja diuen els nous teòrics de la comunicació que amb les xarxes socials, per exemple, sobretot en el Twitter, no?, que es llancen els pensaments sense meditar-los, i això acaba convertint les xarxes socials, els mitjans de comunicació, en unes grans barres de bar, no?
Bueno, es nota que ets un bon amic i que no m'has volgut comprometre, se nota que eres hijo de Ferroviario i, per tant, el punt final. Com diria un bon amic que actualment és el que a la cadena COPE pues, ho tenim de capçalera de matins, me alegro de poder-te saludar.
Doncs igualment, i records al vostre director, el David, en el qual m'uneix una gran amistat.
Ho sabem, amb tots els directors de COPE t'ha unit una gran amistat i això s'ha d'agrair. Gràcies, Josep Ramon Correal, i feliç professió. Que ho disfrutis, encara que siguis jubilat, i sempre recordant els mitjans que has estat al capdavant.
Molt bé, gràcies a vosaltres, novament.
Adéu, bon dia.
Adéu, bon dia.
Molt bé, Cosme, doncs escolta, bueno no t'han compromès, però tranquil, que jo em sembla que això s'ho guarde, amb algun article sortiràs.
Jo estic en plena seguretat, primer que no m'ho mereixo, i segon, bueno, jo tinc que fer darrere, o sigui, el millor soy jo, faig darrere, però en aquest cas és un bon amic i un bon professional, i que ens ha fet feliç de tornar a fer la putxa.
I tant. Cosme, escolta...
Aquí hi ha dos coses que em llegeixo del diari. Abans llegia Los Ciegos, El Tiempo, ara no, La Punxa i Alander Rodríguez, El Melomar.
Molt bé. Cosme, escolta, que ja estem a la una, que tinguis bona revetlla avui, ja?
Sí, amb les coques, tot preparat, i hi ha foguera, hi ha foguera. Sí, aquí al barri de Capon tenim foguera.
Sí, ja l'he vist preparada. Passa-t'ho bé, una abraçada.
Adéu, salut.
I nosaltres ja senyals horàries, ens plantem a la una de la tarda, ens informarem i després hi tornem amb el migdia de Cope Lleida, amb les noves tecnologies a l'Info Cope Lleida i amb veu de dona.
Es la una, son las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Los líderes separatistas indultados por el gobierno de Sánchez ya están en la calle. Minutos después del mediodía, con la medida de gracia en su poder, los 9 condenados hace menos de 2 años por el Supremo han abandonado la cárcel. Los 7 que estaban en Lledoners primero han desplegado una pancarta con el lema Libertad para Cataluña en inglés junto a una estelada, la bandera independentista. A las puertas de la prisión les esperaba el propio presidente de la Generalitat, Pere Aragonés. Después, en un escenario, con un micrófono y un equipo de sonido, han ido pasando uno a uno, han ido repitiendo las soflamas habituales que hoy iban dirigidas al gobierno que les ha concedido los indultos. Todos aseguran que salen más fuertes y con 2 exigencias claras: amnistía e independencia. Jordi Cuixart vuelve a lanzar amenazas.
No existeix l'indult que farà callar el poble de Catalunya, perquè no ens han fet callar i no callarem mai.
El indulto no nos hará callar, nada de arrepentimiento y ningún mensaje, nada a la concordia como ha venido vendiendo el gobierno para justificar los indultos. Ahora a Pedro Sánchez y al resto de los ministros les toca digerir esa foto, digerir esos mensajes que hemos escuchado hoy a las puertas de la cárcel, Ricardo Rodríguez.
En el gobierno accionan su versión de la realidad y relativizan la escenificada salida de los líderes del procés. La describen como pura retórica. En su mantra sostenido y sin tregua, defienden haber descontado que los indultados sacarían a relucir toda su simbología. En el caso de Esquerra, siempre a sus ojos, les atribuyen una mirada fija a su propio tendido en la tentativa de no regalar ahora la condición de mártir a Carles Puigdemont. Sobre esa premisa, el Ejecutivo dice esperar de los de Oriol Junqueras, pero particularmente de Pere Aragonés, a que madure con el tiempo la nueva realidad abierta con el perdón. Aún así, en privado, la convicción de ministros sobre el éxito futuro de la decisión se tambalea.
Al margen de los indultos, Cáritas acaba de publicar su informe anual que refleja la crudeza social, no solo sanitaria, que ha provocado la pandemia. Durante el pasado año atendieron a 360.000 personas más que durante el mismo periodo anterior. Pascual Claramonte.
En total fueron casi 1,8 millones de personas en España durante 2020. Muchas de ellas han llamado a la puerta de Cáritas por primera vez a consecuencia de la pandemia. La precariedad laboral y la intermitencia en los contratos es uno de los denominadores comunes en las personas a las que atienden. Raúl Flores, coordinador de los estudios de Cáritas, lanza esta conclusión. En el actual contexto se acentúan las diferencias.
La primera evidencia que encontramos es que son las grandes perdedoras de esta crisis. Una vez más, las personas más vulnerables son las personas que más pierden en la nueva crisis.
Otros datos: 1 de cada 5 personas acompañadas han tenido que cambiar de casa. La tasa de pobreza es un indicador que va en aumento en las familias con hijos. Y en 2021 no hay datos cerrados, pero la sensación de las Cáritas diocesanas es que la presión todavía no ha cesado.
España, Eslovaquia por un puesto en octavos, José Luis Corrochano.
A las 6 de la tarde en la Cartuja, la victoria nos clasifica, el empate siempre que Polonia no gane a Suecia y la derrota nos elimina. Noticias de este partido, Sevilla, Elena Condis.
Afrontan con todo el optimismo del mundo este matchball en España. Será titular Busquets, inédito hasta hoy por el COVID. Luis Enrique ensayó ayer con hasta 6 cambios en el entrenamiento. En rueda de prensa no quiso dar pistas, pero podrían colarse en el 11 en los laterales Azpilicueta y Gallá, Thiago y Sarabia. El césped estará a un nivel muy alto, pero no al 100%, según me dicen encargados de la Cartuja. Eslovaquia tiene las bajas de Rans y Bravo, con un empate pasa. Habrá unos 12.000 aficionados en las gradas, 33 grados a la hora del partido, y pitará Kuipers.
A la misma hora de este partido, a las 6 de la tarde, se juega el Suecia-Polonia y a las 9 de la noche se completa la fase de grupos con el Portugal-Francia y el Alemania-Hungría. Lo contamos desde las 5 de la tarde en tiempo de juego. Noticia de última hora: ya sabemos cuándo va a ser operado Dembélé. Será el próximo lunes, día 28.
José Luis Restán, buenas tardes. Hoy nos contáis en El Espejo cómo ha nacido y que nos ofrece un ambicioso proyecto cultural de la diócesis de Palencia en la comarca de Tierra de Campos.
Pues tras años de intenso trabajo ya podemos visitar el Museo Territorial Campos del Renacimiento. Es un proyecto cultural, como decías, de la diócesis de Palencia, gestionado por la Fundación Las Edades del Hombre, que ha nacido por iniciativa de los alcaldes y los párrocos de las cuatro localidades que albergan sus cinco sedes. Son Paredes de Nava, Becerril de Campos, Cisneros y Fuentes de Nava. Campos del Renacimiento nace de la unión de los museos parroquiales de estas localidades en un itinerario que reúne un inmenso catálogo artístico de incalculable valor que permite acercar la historia y riqueza patrimonial de la hermosa comarca de Tierra de Campos en un fértil diálogo entre arte, fe y cultura. Lo vamos a contar en detalle al comienzo del Espejo en media hora.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia de COPE Lleida amb 5 minuts i mig per sobre de la una a la meitat de la setmana, avui dimecres, però 23 de juny. Avui és la revetlla de Sant Joan, demà Sant Joan, festiu a Catalunya. Nosaltres demà no t'acompanyarem, però divendres sí que no fem pont. A les 12 i 20, divendres, tornem a parlar des de Lleida. Hores d'ara, 18 graus i mig a la ciutat de Lleida, cel tapat. Evidentment, mentre hi hagi doncs, tots els núvols, no remuntarà la temperatura, i tot i que no es preveu que hi hagi pluges de cara a la tarda vespre. Tot i això, recorda, avui és la revetlla de Sant Joan, nit per passar-s'ho bé, evidentment nit de fogueres, de foc i de material pirotècnic. El que dèiem al principi, es tracta de gaudir-ne tots. A qui li agrada tirar petards, perfecte, però que no li tiri els peus ni al cap de ningú, que potser no li agrada la resta de la gent que li tirin a sobre. Per tant, passem-nos-ho bé tots, a qui li agrada tirar-ne i a qui li agrada mirar-s'ho de lluny. I sobretot, res de fer foc ni tirar focs artificials fora de les zones controlades, perquè els grans incendis sempre han començat per una espurna o per una flama petita. Primer de tot, marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí ens espera el Moisès Camunyes per saber la previsió meteorològica pel que queda de dia i també de cara a demà. Moisès, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida cels ennuvolats o coberts, sense descartar ruixats que podran ser localment més forts i amb tempesta al Pirineu. Ja cap a les últimes hores quedaran intervals ennuvolats al cel. Pel que fa a les temperatures, avui són més baixes, amb unes màximes previstes de 24 graus a Lleida capital, a Balaguer i a Tarragona, de 20 a la Seu d'Urgell i de 15 a Viella. I si ens referim al vent, serà fluix amb predomini de la component oest. Si mirem ara la jornada de demà dijous, esperem predomini de cels poc ennuvolats o clars, menys al Pirineu, on tindrem intervals ennuvolats amb núvols d'evolució diurna durant la tarda que podran deixar ruixats i tempestes, preferentment a la Vall d'Aran. Per últim, les temperatures diurnes demà pujaran en general amb màximes de 28 graus a Lleida, capital i a Balaguer, de 27 a Tàrrega, de 25 a la Seu d'Urgell i de 19 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisès. Hores d'ara, 18 graus i mig a la ciutat de Lleida. Busquem tot seguit l'actualitat informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Parlàvem de les fogueres d'aquesta nit. A tot arreu hi haurà aforament controlat i, de fet, hem de seguir mantenint les distàncies, encara que sigui a l'aire lliure. Distàncies i mascareta, tot i que a partir del proper dissabte, dia 26, a l'aire lliure deixarà de ser obligatori dur mascareta. Que deixi de ser obligatori no vol dir que no puguis dur-la. Això ja, segons el sentit comú de cadascú, com ens explicaven avui aquest matí a COPE, si has d'anar a un lloc on hi hagi molta gent, ni que sigui l'aire lliure i que no es puguin mantenir les distàncies, doncs home, és una bona recomanació fer ús de la mascareta, però a partir del dia 26 serà lliure perquè cadascú faci el que cregui oportú. Els bombers de la Generalitat, per cert, des de les 6 del matí treballen en l'incendi de bales de ferratge en una empresa agrícola de Vallfogona de Balaguer, ubicada al peu de la carretera C13. Les bales cremaven tant a dins com a fora de la nau, d'uns 1.500 metres quadrats, però afortunadament no hi ha cap persona ferida. Hem de parlar també de dos accidents de trànsit a la ciutat de Lleida en el que tenen un element en comú, l'alcohol i el volant. La Urbana, de fet, va denunciar penalment ahir a les 9 del vespre un conductor que va marcar un mil·ligram per litre al volcà amb el cotxe a la plaça Joan 23, a Magraners,
l'home va resultar ferit lleu per volcar, eh? Jo estic mirant la foto, el cotxe de cap per avall. T'asseguro que a 30 per hora no es volca un vehicle. I a 50 és bastant complicat. Si li sumes la velocitat, la imprudència i l'alcohol, doncs dona com a conseqüència això, i que afortunadament no va prendre mal ningú, ni ell mateix, però podria prendre mal qualsevol persona. Més, la policia també ha hagut de multar un xòfer novell que va donar positiu en alcohol després d'una col·lisió a l'avinguda Tortosa. I d'altra banda, una conductora d'un patinet elèctric va resultar ferida ahir a la tarda al polígon del Segre, el ser atropellada per un camió. En fi, recordem que des de ja fa mesos Lleida és una ciutat 30, de fet des de l'any passat, des de la tardor de l'any passat. Això vol dir que a totes les vies que siguin de limitació de 30 km per hora per la mateixa calçada han de conviure patinets elèctrics, bicicletes, ciclomotors, motos, vehicles, furgonetes, camionets i camions. Han d'anar per la mateixa via, per tant, escolta, si portes un vehicle gran o un cotxe, vigila que hi pot haver patinets elèctrics circulant i tenen el mateix dret que tu. I vaja, sempre que dèiem els accidents de motos, que és l'element més feble perquè no porten carrosseria i la persona és la que acaba parant el cop, doncs imagineu-vos amb una bicicleta o amb un patinet elèctric. Això no trau que hi hagi usuaris de patinet elèctric que siguin irresponsables en el seu ús, igual que ho són conductors de motos i igual que ho són conductors de vehicles. És que em fa gràcia això quan criminalitzem el patinet elèctric perquè n'hi ha uns quants que se salten les normes. Escolta, també hi ha uns quants conductors de cotxes que se salten les normes i no criminalitzem tots els vehicles, oi? Doncs el patinet elèctric és exactament el mateix, igual que els ciclistes. Que n'hi ha uns quants que se salten les normes? Evidentment que sí, però se'ls ha de tractar amb ells, no a tot el col·lectiu de persones que van en bicicleta, que et diré una altra cosa. Sort en tenim a les ciutats, t'ho dic seriosament, i pensa-ho si no. Sort en tenim a les ciutats, i a les grans ciutats encara més, de totes les persones que han decidit substituir el vehicle per un patinet elèctric, o per una bicicleta, o per una moto. És un cotxe menys al carrer. És un cotxe menys al carrer. Per tant, sort en tenim, eh? I se'ls ha de respectar. Els que no ho fan bé, doncs no. Però igual que els que fan malament amb cotxe, amb un autocar, amb un autobús, amb un camió, és igual. Però no els criminalitzem a tots. Amb crònica judicial demanen 16 anys i mig de presó un acusat de robar en una sala de jocs de Lleida i lligar un treballador i dos clients. Va amenaçar el recepcionista amb una pistola d'aire comprimit i es van dur més de 16.000 euros. I per cert, avui ha començat a circular el tren d'alta velocitat low cost, el barat, però el de Renfe, que s'anomena ABLO. Des d'avui, i ja, de manera indeterminada, en el temps, com a mínim hi ha 4 trens en els dos sentits de la marxa, i la bona notícia és que pare a Lleida. La mala notícia, doncs, que evidentment la gent estava esperant moltíssim poder anar amb tren a un preu realment just i competitiu. I, per tant, això vol dir que, per exemple, avui, si buscaves seient en un d'aquests trens que para a Lleida, no en trobaràs cap, perquè ja fa dies i dies que està esgotadíssim. Els trens passen per Lleida, però no hi ha seients lliures. Per tant, agafa't l'agenda, mira-te-ho amb temps i tria la teva data i reserva el teu viatge. Els menors de 14 anys viatjaran per 5 euros de manera fixa i els majors, depenent del dia, de l'hora i del trajecte, trobarem preus a partir dels 9 euros. 9, 13, 19, 25, 35 i fins als 49 o 55 euros, però a partir dels 9 euros. En plana local, el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya a l'Ajuntament de Lleida demana al Comú que deixi de banda les deslleialtats. El grup dels republicans a la Paeria reitera el compromís per aturar Torres Salses i lamenta el comunicat dels comuns en contra de JunsperCat. Recordem que els tres són els que estan en coalició governant a la ciutat de Lleida. I la Universitat de Lleida tanca l'exercici pressupostari del 2020 sense dèficit. El Consell de Govern de la UDL aprova una nova spin-off per al control de les males herbes. I amb cultura i espectacles, el festival Circ Picat tindrà 13 companyies amb 17 espectacles. Es farà al Picat de l'1 al 4 de juliol i la majoria de propostes seran gratuïtes, però amb limitament d'aforament. Per tant, apunta't quan abans millor, quan ja sàpigues en quin vols accedir. Amb vacunes, els ciutadans de 30 a 34 anys podran començar a demanar cita per vacunar-se el proper dilluns 28 de juny, de gener anàvem a dir, no, 28 de juny, i amb això es tancarà ja el cercle dels que tenen entre 30 i 39 anys. Segons la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, més del 84% del grup de persones de 60 a 69 anys ja té almenys una dosi, i del grup de 50 a 59 anys arriba també el 81%. En aquest sentit, preveu la immunitat de grup cap a final d'agost o principi de setembre, recordant també que es pretén vacunar, almenys en una primera dosi, a tots els joves de 12 a 16 anys, és a dir, els de l'ESO i batxillerat, dues setmanes abans del començament de curs. Tot i això, la regió sanitària del Pla de Lleida té 17 persones ingressades als hospitals, avui dimecres, dos més que ahir. I, en canvi, a l'Alt Pirineu, la persona que quedava ingressada ha rebut l'alta i, per tant, no hi ha ningú ingressat. El Pla de Lleida té el risc de rebrot està als 38 punts i la RT a 0,90, pujant també lleugerament. A l'Alt Pirineu i Aran, el risc de rebrot està als 32 punts i la RT baixa lleugerament al 1,09, però està per sobre de l'1. I a nivell de tot Catalunya estem parlant d'un risc de rebrot de 96 punts i una RT que està al 1,13, per sobre de l'1. Això vol dir que és una tendència a l'alça, però que esperem que es controli el més aviat possible.
No pudo ser contra Suecia.
Colorín colorado. Tristemente.
No pudo ser contra Polonia.
Se acabó. Seguro que Luis Enrique sigue con la
y este miércoles España se la juega. Tras dos empates en la Eurocopa, la selección busca el pase a octavos contra Eslovaquia.
Calla.
Desde las 5 de la tarde, Eslovaquia, España.
La nevera llena de agüita, Pepe.
Este miércoles en Tiempo de Juego, jugamos con España.
Tiempo de Juego, cadena.
Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
Empieza España.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
En Verti creemos que te has ganado disfrutar sin que nada te lo impida, ni siquiera el precio de tu seguro de hogar. Por eso, si vives de alquiler, puedes cubrir tus cosas con el seguro de hogar para inquilinos desde solo 38 euros, y que nada te interrumpa. Contrátalo en Verti.es, tu aseguradora digital.
Vuelve a amar tu piel con el Serum Regenerante Antioxidante de Atassi Cellular Cosmetics. Hidrata, calma, protege y recarga la piel de antioxidantes, alisa las arrugas y combate el fotoenvejecimiento en un solo gesto. Su textura es ligera y de rápida absorción y su olor, te enamorará. Atassi de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Ey, ¿sabías que las horas punta de luz se pueden convertir en las horas punta de ahorro? Ey, somos EI. Entra en eienergía.com y descubre en solo 25 segundos cuánto puedes ahorrar instalando nuestros paneles solares. Somos EI, energía independiente, una empresa del grupo Galp.
En Dr. Tree nos hemos propuesto cuidar de tu piel y del planeta con la línea de dermocosmética para la higiene y cuidado de las pieles más sensibles, de toda la familia, con más de un 99% de ingredientes naturales. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
¿Te has preguntado cómo es conducir un vehículo eléctrico? En Opel te lo ponemos fácil. Y por eso te llevamos a casa el Opel eléctrico que quieras para que lo pruebes. Reserva fecha en pruebaopel.com y vive definitivamente una experiencia eléctrica. Opel, tecnología alemana pensada para ti. Consulta condiciones y disponibilidad en tu zona.
Venga, hasta luego. Fíjate el vecino. Ha venido a la casa de la playa solo a instalarse la alarma. No me extraña, porque yo también he estado todos estos meses preocupada por tener la casa vacía. Pues voy a llamar yo también para ponerme una alarma.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs a part, sí, encara que sigui vigília de Sant Joan, parlem de noves tecnologies. Ho fem a l'Info Cope Lleida. Ens trobes a internet, www.infocopelleida.com. Ens pots seguir a les xarxes socials i també ens pots escoltar a través del nostre podcast, que pot ser la manera còmoda per escoltar-nos quan tu et vagi bé i tantes vegades com vulguis, que és la gràcia. Ben acompanyat, com sempre, està amb nosaltres avui el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
I també està amb nosaltres el David Casero. David, què tal? Buenos días.
Hola, què tal? Muy buenas tardes, chicos.
De què parlem avui, Jaume?
Doncs què està passant amb el Bitcoin? Una setmana a dalt de tot i una altra a baix, i baixa en picat. Però per què es produeixen aquestes fluctuacions? Ho comentem. Microsoft fa una de les més grans actualitzacions de la seva suite d'ofimàtica, amb Microsoft Fluid Office. Comentarem perquè tot està convertint-se en líquid. I un dels grans ausents i més innovadors del mobile és LG. Doncs patenta una nova pantalla enrotllable. Ja fa dies que li està donant canya amb aquest tema.
No, Jaume, ja fa dies que li està donant voltes. Ja que és enrotllable, voltes. Clar, home.
Ben trobat, Ricard, ben trobat. Doncs innovador ho és, però quin futur tindrà? I per acabar, entrem en l'univers Facebook. Actualització de WhatsApp. Ja el podrem fer ara amb multidispositius, però amb matisos. I si sobre temps, Facebook estrena la seva pròpia app de Clubhouse, perquè ens entenguem que quina app és aquesta. Però abans d'entrar en tertúlia sempre tenim un temps perquè en David ens prepari i ens expliqui aquesta efemèride que ens porti avui.
Bueno, pues hoy nos vamos a tal día como hoy del año 1963, donde en la BBC se hace la primera demostración en directo de la prueba de un videograbador para el hogar. Gran revolución en aquel momento que todavía en aquel momento nos demostraban cómo iba a salir al mercado un aparato con una cinta de casete muy, muy gorda, donde podíamos conectarlo a la televisión y grabar el contenido de la tele y luego reproducirlo. Impresionante, la verdad que pasábamos de la reproducción del cine a tener, íbamos a pasar a tener el cine en casa y además, claro, como el cine no llegaba y no se producía todavía, pues estos videoreproductores se tuvieron que convertir en videograbadores para poder volver a ver el contenido de, bueno, en este país en aquel entonces, de los dos canales de televisión que había.
Recordeu que si voleu tornar a escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Són aquestes efemèrides que, David, ens recorda que tenim una edat. Perquè les han vist néixer i les han vist morir.
Sí.
El primer contenido, a mi és que no se m'oblida, el primer contenido que gravasteis en vídeo...
Jo no sé quin va ser el primer contingut, però jo tinc un gran record que em vaig gravar la inauguració de les Olimpiades 92.
Sí, bueno, jo ara no recordo, jo vam tenir vídeo a casa, un VHS, va ser abans de les Olimpiades, però...
Sí, però una de les gravacions d'aquelles històriques i tal, que guardes amb carinyo o que ets molt conscient, perquè al final el vídeo va ser la gran revolució que podies gravar coses que estaven fent en directe quan tu no eres a casa,
sí,
i després tornar-les a veure.
Programar... Han empezado tarde, los anuncios...
Sí, sí, sí. Als nous millennials, això. ¿Qué m'estàs contant?
No. A mi no se me olvidarà nunca. El primer contenido que grabé fue el partido de España-Malta.
¡Oh!
El 13-1.
¡Hostia!
Gol de señor. Sí. ¡Madre mía!
Jo no recordo alguna pel·lícula, però no recordo.
Doncs ja veieu, si som dimecres al migdia i estem a Cope Lleida, ara els friquis, tequis, en antena. I ara sí, desenvolupem i debatem el sumari d'avui a...
La tertúlia fric.
Ho comentàvem només d'entrar a l'espai d'avui. Es desploma, el Bitcoin es desploma, però quan Elon Musk diu que ja no deixarà comprar cotxes, els seus cotxes amb el Bitcoin, pues boom, es desploma. Però aquesta és la raó que es desplomi el Bitcoin o hi ha d'altres coses aquí darrere?
Hombre, ahí está realmente el trabajo de Bitcoin. Es decir, esta vez no ha tenido la culpa Elon Musk, que parece que siempre tiene la culpa de que suba o de que baje el Bitcoin, ¿no? Por sus actuaciones. Pero la verdad que esta vez no ha sido Tesla ni él el que ha tenido la gran culpa. La gran culpa la ha tenido China. China ha pagado el 90% de las granjas de minado de Bitcoin. Recordemos que el Bitcoin...
¿El 90% de las granjas del Bitcoin están en China?
No, de las EVES, ¿no?
Vale.
El 73% está en China. Cierto, más de la mitad de los servidores que minan Bitcoins, es decir, para el que no esté familiarizado, todos aquellos que hacen los apuntes bancarios necesarios para que tenga valor esa moneda y sea 100% legal, ¿vale? Esto lo hacen puestos en serie y en masa haciendo estas operaciones. Bueno, pues según un mapa que ha elaborado la Universidad de Cambridge, exactamente 0,08% del minado de Bitcoin se sitúa en China. Precisamente China ha pagado este 90%, ya que minar todo esto consume un montón de energía, tanto como casi un uso energético de 8 gigavatios, que no me puedo imaginar.
Es un montón,
¿vale? Un mogollón de fábricas juntas, ¿vale? Pero muchísimas en pleno rendimiento, ¿vale? Entonces, el bloqueo de este minado, que lo han hecho en una pequeña región para ellos, ¿no? Mundial, se ha visto afectado. Esto es lo que ha hecho que al no poder minarse más moneda, bueno, pues los mercados desconfían, y al desconfiar en que algo tan feble como que el que un gobierno pare esto, o incluso que China también ha ordenado instituciones financieras, incluyendo al Alipay, que es el con lo que paga todo el mundo en China, ¿no? Esto de Asia, ¿vale? También ha dejado de aceptar pagos de la criptomoneda, con lo cual, bueno, pues según ellos, además, para proteger el lavado de dinero, prevenir delitos y demás, es decir, tienen sus razones para hacerlo, totalmente legales, ¿vale? Pero bueno, pues esto ha hecho que el mercado se desestabilice bastante y, bueno, pues baje de los $30,000, ¿no? Baje de los $29,000 y lo volvamos a ver a los niveles del 2020.
Que per cert, que és una passada, ¿eh? Jo encara recordo quan el Bitcoin va arribar als 100 euros. Que, bueno, sí. Era caríssim, ¿eh? 100 euros.
140 y pico llegué a comprar yo para un cliente. O sea... Para desbloquear su ordenador, ¿eh? Para hacer un pago de sí, tal. Sí, no os creáis que por esto de invertir ni cosas de estas. Si yo lo hubiera sabido, me hubiera guardado un par de ellos.
Pues yo también.
Però no lo hice.
Doncs sí, i doncs aquí que l'han vist néixer, imagina't, no? Doncs a veure si amb la conferència que farà aquest proper dimarts al Mobile World Congress, el Elon Musk, doncs, amb el temps, no sé si el farà pujar, no? Però no ho crec, perquè parlarà del seu o de la seva xarxa Starlink per donar servei d'internet. No sé a veure què ens explicarà, però bueno, almenys tindrem allí un orador de prestigi o de renom per reactivar aquest mobile, que sembla que continua endavant i amb bones perspectives dintre la seva moderació i la humilitat que té de tornar a començar des de ara després de la pandèmia. Doncs vinga, va, som-hi, canviem de tema perquè també tenim una novetat, no? Microsoft, cada dia més col·laboratiu, ara amb una nova actualització, ja que la tendència és que tot flueixi molt líquid, perquè ara les paraules fluid i líquid les posem a tot arreu. Però què vol dir això?
Jo, si tengo que lanzar mi titular periodístico, es estimados usuarios, empieza el lío.
Vinga, va. Aquí, si venga, va, però a veure, el lío, però va, matitza, perquè a veure, més o menys, a veure per on t'agafo.
Nos van a cambiar un poquito la visión y ahora desde un entorno, ¿vale? Como todo es mucho más colaborativo, vamos a poder estar trabajando a la vez y abrir desde un solo sitio el Word, el Excel y el PowerPoint, sin tener que ir a cada una de las aplicaciones, sino que vamos a poder ir cambiando de aplicación en aplicación, cosa que nos va a venir bien para coger texto y ponerlo en una presentación, o coger una hoja de cálculo y ponerla en un Word o en una presentación, y además todo esto va a ser colaborativo. ¿Qué significa? Uno, colaborativo en cuanto al trabajo, algo que estamos viendo cada vez más, es decir, poder compartir un documento con alguien e ir modificándolo los dos a la vez. La verdad que incluso
en el Excel, los tres o los cuatro,
o los que sea, o los ocho o los diez, en el Excel incluso empiezas a ver por diferentes colores quién está cambiando qué celda.
Cada usuario, sí señor.
Vale, cada usuario qué celda está cambiando y demás. La verdad que súper bien. Y además, todo más en la nube. Quiere decirse. Este es el mensajito que sacaron hace unos años con el primer Office. Es, no busques el botón de guardar, porque se estaba guardando. Y todos estamos en archivo, guardar. Es que no puedo guardarlo, no puedo cerrar el documento porque no me sale el botón de guardar. Servicio técnico, no me sale el botón de guardar. Estimado señor, ya no existe el botón de guardar.
Está guardado en la nube, estás trabajando en la nube.
Exacto. ¿Y entonces cómo me hago una copia? Pues más fácil, va usted a su documento y desde allí directamente lo duplica. Y lo duplica en el formato que quiera. Es decir, realmente todos los módulos estos que han llamado Fluid Office, ¿vale? Son una gran ventaja de usabilidad a nivel profesional, a nivel de trabajos ya incluso de la escuela, institutos de nuestros hijos, donde utilizan Google o utilizan herramientas de Office. Pero bueno, pues para el trabajo diario de todos aquellos que llevamos muchos años, lo podríamos describir como mogollón de ventajas, pero ¿dónde está el cursillo para renovarnos y adaptarnos? Porque, señores, comienza el lío.
Molt bé, molt bé. No, jo ara que has comentat això del botó de guardar, fa molta ràbia que quan treballes amb la teva aplicació en local, la clàssica de tota la vida, i estàs fent un document o un Excel o el que sigui, i no has donat a guardar, i pel motiu que sigui se't penja l'ordinador, te fa una ràbia que has perdut tota la feina. Y ahora pues todo eso de aquí no pasará a aquel sistema.
Cuando no estés conectado a internet, el tema es que te va a dar toda la opción offline y hasta que no se conecte no se sincronizará. Pero sí, siempre que estés conectado, todo va a estar sincronizado per se sí o sí en Office 365. Cosa que ahora mismo es una opción la de tenerlo sincronizado en la nube o no, esa carpeta donde tú guardas los
datos. No es una opción, y es una es obligatorio. Se't passa això, doncs tema resolt. Vinga, som-hi, perquè comentàvem també al sumari d'avui que LG és una, la més disruptiva en els darrers 10 anys per les seves innovacions amb terminals mòbils. Llàstima que ha deixat aquesta divisió i que ja no el veurem més al mobile, però ara sí, ens ha sorprès o ens està sorprenent aquests últims temps amb pantalles enrotllables, i diu que en té una nova que la vol patentar. O sigui, que s'ha convertit el tema de les pantalles enrotllables amb el leitmotiv de LG. Però les veurem aviat, les tocarem aviat. Creieu que això té un futur? És una utilitat bona? Què penseu?
David, antes d'entrar en el lío, no està tot patentado ja en pantalles enrotllables, doblables, estirables? Jo creia que estava tot ja patentado, esto.
Ah, no, però és que ells tenen mogollón de tecnologia. Mirad, realmente las LG OLED es un producto muy, muy bien valorado, y además es el producto con mayor compatibilidad con sistemas, mucho más que Samsung, aunque Samsung son las más vendidas porque tienen muchísima más gama. En el tema del OLED y en el tema al final de la visión, poco más vamos a llegar a que tengamos un procesador serie 7 o serie 9. Las enrollables, hace un año ya que las tocamos a que estas enrollables, ¿de acuerdo? Es decir, estas enrollables ya hace un año que cogimos, las vimos, ya tiene una pantalla enrollable que sabéis que llega hasta las 65 pulgadas, que le damos, es una barra horizontal la cual le vamos dando y podemos poner la pantalla incluso en tres tamaños, se va desplegando hacia arriba de forma automática. Aquí tenemos lo primero, es la primera pantalla de forma automática que nosotros podemos ir adaptando, ¿vale? Y desde un mando abriéndose. Ahora, ¿qué es lo que han hecho? Y esto es la radio. Pues imaginaros, ¿vale? Un rectángulo. Un rectángulo, un tubo, un rectángulo, sube, y este propio rectángulo empieza a abrirse hacia los laterales. Es decir, en cada lado, en la parte izquierda y en la parte derecha, desde el centro empieza a abrirse, ¿vale? Y se nos abre y se nos convierte en una pantalla, pues que por ahora no sabemos la longitud que va a tener. no, sino el sistema, ¿vale? Es un Let's Go digital que llaman ellos, imaginaros este más que un cuadrado, un rectángulo, ¿no? Y que este rectángulo hacia arriba, esta barra, como si fuera un altavoz, ¿no? Pues se empieza a abrir por el centro hacia los lados. Parece ser que esto, por ahora, y si llegara a ser y lo viéramos y lo tocáramos, lo están diseñando y desarrollando sobre todo mucho más para aplicaciones comerciales. Es decir, bueno, pues ahora mismo con todo el tema de cada vez tocar menos y demás, ¿no? Bueno, pues saber realmente si podría ser el mejor medio publicitario para todo el tema comercial, mucho más que del hogar, ya que al final los laterales los tienes que tener libres, ¿no? De qué te vale tenerla desplegada o no en un hogar, la pantalla, cuando al final vas a tener que tener el hueco vacío para poder desplegarla, ¿no? Entonces, parece que va un poquito más con esto. Lo que más te gustaría a ti es, para que os acordáis de los teléfonos Edge de Samsung, los que tenían el borde redondeado, ¿vale? Bueno, pues imaginaros, esto es exactamente lo mismo, ¿no? El borde redondeado y demás, con lo cual la pantalla se guarda atrás. ¿Qué quiere decir? Que no solo es que tengamos pantalla en los laterales, sino que, Jaume, aquí sí hay ni un marco, ni uno.
Això, Jaume, has tingut tu influència. Escolta, que estem fora de temps. Estem fora de temps.
Unirem veient, David.
En modo titular, i ja en parlarem, perquè això és una beta. El tema del multidispositiu amb WhatsApp, de moment, no és el que ens esperàvem. Ja en parlarem, perquè és una beta. I l'altra cosa, abans de marxar, és que aquest any hi ha Mobile World Congress, encara que no ho sembli, la setmana vinent, i que nosaltres tindrem el Jaume físicament a Barcelona.
Ho intentarem, perquè estem lligant encara els temes, vull dir, però bueno, en principi la idea és aquesta, estar allí, si era un Mobile descafeinat, doncs també nosaltres també tindrem una cobertura descafeinada, però bueno, intentarem cobrir-la i allí estarem.
I los demás, com que és un Mobile híbrid, vol dir que barreja la part física amb la part virtual, los demás, David, doncs farem el Mobile, la part híbrida, la part de remota, ¿no? La de videoconferencia.
Bueno, a mí lo que más me emociona de esta parte digital es que va a ser el año del Mobile, creo que en el que más conferencias voy a poder estar.
Claro.
Siempre teníamos el auditori ple.
Estás haciendo una entrevista en el 8 y de pronto tienes la conferencia en el 3 y la otra es en los pabellones de Montjuïc y es que al final, no, aparte de acabar con los pies hinchadísimos, no llegamos a todo, ¿verdad?
Bueno, era una manera tradicional de visitar y de cubrir una fira.
Bueno, sí. En parlarem la setmana vinent, perquè això és la setmana vinent, i espero que de cara al febrer del 2022 torni un Mobile ja normalitzat físicament, en presència de les marques.
Ho esperem, que el Mobile i tot.
Sí, tant que sí. David Casero, escolta, gràcies per estar amb nosaltres.
Bueno, pues muchas gracias, buenas tardes y a por el Mobile.
I Jaume Sitjà,
dimecres que ve, més.
Campeones, líderes, cracks, los has llamado de todo.
Y ahora los llamarás profesores, porque la generación más increíble de periodistas deportivos te va a dar clase en el curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de salir del banquillo, saltar al terreno de juego y tener tu primera oportunidad con prácticas remuneradas.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-9808-05 o en info@fundacioncope.com.
Llega Sicor Alarmas, la nueva empresa de seguridad para tu hogar del grupo El Corte Inglés. Por fin, la seguridad de tu hogar en buenas manos desde solo 29,90 euros al mes y sin coste de alta ni permanencia. Infórmate ya en el 900-533-942, en sicoralarmas.com y en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad El Corte Inglés SL.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
chica, menudo pelazo.
Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%, hidrata y protege. Única con ser un reestructurador. Vitalidad y volumen. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias de El Corte Inglés y en plataformas online.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Sí, dos gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros.
Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
¿Lo oís? Es el silencio. El silencio del nuevo coche eléctrico de Oscar. Y es que todos hemos cambiado también en Naturgy. Por eso te ofrecemos Naturgy Recarga, la solución integral para la recarga de tu vehículo eléctrico en tu casa o parking comunitario con 3 años de garantía en el punto de recarga. Infórmate en naturgy.es.
Saber que con tu seguro te recogen y entregan tu coche reparado es sentirte imparable. Seguros de coches Mafre, el mejor servicio. Ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlos mes a mes. Con Mafre eres imparable. Consulta condiciones en mafre.es.
La policía les para estadísticamente muchas más veces que a cualquier chaval de su edad por el hecho de identificarles como marroquíes.
Aquí en España me dan marroquíes haciendo cosas malas todos, pero no.
Que encuentren una estabilidad a través del trabajo.
Quiero buscar un futuro mejor.
Solidarios por un bien común. Jóvenes no acompañados. El viernes por la noche, en 13.
Migdia. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Bé, doncs anem camí cap a les 2 de la tarda, saps que en aquesta hora habitualment, i ja t'ho havíem anunciat, tenim la tertúlia amb veu de dona, que avui, per diverses causes, mira, a vegades s'ajunta tot, les nostres integrants no poden estar aquí, per tant no tindrem la tertúlia amb veu de dona, però sí que seguirem parlant d'actualitat. Com et deia al principi del programa, avui és la revetlla de Sant Joan, i s'ha de parar, s'ha de tenir molta cura, sentit comú, i sobretot seguir les normes estrictament, perquè amb el foc no s'hi juga. Hi haurà fogueres a punts que ja estan degudament habilitats, en els que a més hi haurà restriccions d'aforament, que sentint-ho molt s'ha de seguir, però és que a més després, escolta, intenta no fer foc ni al bosc, ni a la muntanya, ni a la platja, ni a l'horta, ni a cap lloc que no estigui totalment adequat per fer-ho i habilitat, perquè ja sabeu que els grans incendis sempre han començat per una espurna o per una flameta, eh? Després la força del foc es torna incontrolable, i tot i que ha estat, avui tenim un dia, a hores d'ara, 19 graus a la ciutat de Lleida, ennuvolat, ha plogut aquest matí, però vaja, la vegetació està relativament seca, per tant s'ha de vigilar, i després, sobretot amb els focs artificials, o sigui, llança petards. Al final, és una font potencial d'espurnes o de flames. Si ho llancem a la vegetació, al bosc, a la muntanya, a qualsevol lloc on hagi, doncs, vegetació inflamable, doncs acabarem tenint algun ensurt. I després també, jo ho dic, no els hi tirem els petards al cap de la gent o als peus de la gent, que és una nit en la que hem de gaudir tots plegats, gastronòmicament, amb la coca de Sant Joan, i passant-nos-ho bé amb música i amb bona companyia. Però escolta, si t'agrada tirar focs artificials, petards, perfecte, però hi ha gent que no li agrada. No li tirem a sobre, primer perquè podem fer mal, i després perquè, escolta, aquella persona també té dret a passar-ho bé, i després ulla, si tu ets del que en tira, no ho aguantis amb la mà, que ja diuen que no s'ha de fer, que cada any tenim després un ensurt o altre, amb amputacions o amb ferides greus a les extremitats superiors. El petard es deixa el lloc, s'encén i se'n va corrent. I sobretot no vagis amb la bosseta, amb tots els petards a sobre, perquè qualsevol espurna que caigui dins, doncs ja sap el que pot passar. En fi, escolta, a tot això la pregunta és, bé, hem pujat a 19 graus, estàvem a 18,5, segueix núvol, ha plogut, però quin és el temps que tindrem aquesta tarda vespre? I això nosaltres li preguntem al nostre meteoròleg, l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia, bona hora.
Escolta, quin dia més estrany, que ha començat?
Bueno, sí, no és gaire freqüent. Jo he estat mirant els darrers 20 anys, el dia 23, i clar, normalment el 85% són assolellats, càlids, calorosos, alguns arriben a 38 graus, com el 2017, durant el dia, i també mirar les temperatures que estan previstes i què ha fet durant els darrers 20 anys a les 12 de la nit, a la mitjanit. I que la previsió avui és que el Segrià estiguin entre 17 i 18 graus, que quedaria la segona més fresca dels darrers 20 anys. És a dir, ploure ha plogut poc, avui no es preveu que plogui durant la nit, encara a la tarda pot fer algun xàfec disperso, sobretot a les comarques del Prepirineu i del Pirineu, encara no es pot descartar al sud. Creiem que s'obriran clarianes durant la tarda i que aquesta temperatura de 19 graus, que és baixíssima, vamos, no hi ha cap dia dels darrers 21 anys que tinguin temperatures que no hi han arribat a 29, com a mínim.
Déu-n'hi-do.
Així que esperem una nit fresca, que no plogui, i només ha plogut de les darreres 21 anys la del 2015, que va ploure a Lleida Ciutat entre les 9 i les 12 de la nit, 11 litres.
És veritat això, eh? Jo de que tinc memòria, i mira que és una nit que la tens marcada, poques nits dels darrers 30-40 anys hi ha hagut pluja.
Exactament, no plom, la majoria són caloroses i sense pluja. La del 2015, que jo faig memòria i no recordo, si no miro les dades, va ploure durant la nit. Bueno. I va ser la segona més fresca, la més fresca és la del 2013, en 15 graus a mitjanit, avui preveu 17-18, estic parlant de Lleida Ciutat.
Sí, sí.
A les altres comarques serà més baixa, sobretot al Pirineu. S'haurà de portar algun abric, alguna jaqueta. O està al costat de la foguera.
O està al foguera, correcte.
Ens farà la caloreta que altres anys ens sobrava i avui no sobrarà.
Tens tota la raó.
I a partir de demà...
Sí, demà, a veure. Demà és festiu, hi ha molta gent que marxa avui, a veure. O sigui, bé, bon temps, estabilitat, sí. I pujada de temperatures moderada o disparada?
Lenta todavía. Val. Demà. Encara demà no arribarien els 30 graus, però ja demà serà un dia assolellat. I els demés dies anirà pujant 31, 32. A partir de diumenge sí que podrien enfilar-se a partir de 34 graus.
Val.
Hem de dir que la mitjana del mes, que la primera quinzena era de 32, ha reculat a 31. Bueno, no és una línia contínua, és una, la línia contínua és la mitjana de 30 anys, però és un temps de serra amunt i avall.
Clar,
temperatures van pujant i tornen a baixar, per tornar a pujar, per tornar a baixar, per tornar a pujar, però amb tendència a l'alça a mesura que anem de cara a l'estiu, de cara a juliol i a l'agost.
No, evidentment. I recordem que la globalitat del dia ja s'ha començat a escurçar. De fet, el dia més llarg va ser dilluns, però s'està escurçant pel matí, oi, Armando?
Sí, només pel matí, poc a poc, un minut, dos. A la tarda ja avui han arribat a màxims, a les 21:36 es fica el sol a Lleida i aguanta fins a l'1-2 de juliol.
Val.
Que tornaria a escurçar pel matí.
O sigui, es pon el sol a les 21:36, però a les 10 de la nit ja, claro.
El llibre d'efemèries, que és clar, per trobar una revetja passada per aigua a tot arreu de Catalunya, nos hem de remuntar a l'any 77.
En
1967 van caure a Barcelona 51 litres i va estar plovent 8 dies de nit.
Bueno, fa 44 anys.
Que ara passés això, suposo que estirien dels cabells.
No, la culpa seria de les dones i dels homes del temps. Sí, com sempre, ja ho saps, això. Si fa mal temps, la culpa és de l'Armando. I si fa bon temps, no.
Algú ha de ficar les culpes de tot el que passa, però en el temps, no.
Escolta, Armando, canviant de tema, o amb l'aire condicionat o a dormir amb la finestra oberta, aquest bec apurat.
He agafat una mica d'afonia els darrers 3 o 4 dies i jo he mirat que el canvi és brusco.
Sí, clar.
Sobtats de temperatura, en algunes persones que li afecta més que als altres, a mi m'afecta. I és que...
No, i és normal,
És molt aparatós perquè afecta la veu, però no afecta la salut general.
Vale, però tu estàs bé.
Sí.
Pues ja està. Ja és això.
A més, 3 o 4 dies milloren, tot i que jo no tinc mai una veu com la radiofònica que tens
igual,
tu. Però... vosaltres sí que teniu que cuidar una mica la veu, perquè és l'eina de feina.
Sí, no, malament anem.
La meva no ho és, però bueno.
Bueno, Armando, sortiràs a tirar algun petard o a visitar alguna foguera o no?
Ja no ho vas fer de petit, no ho faré ara.
Bueno, escolta, mai és tard.
És una mica de festa.
Bueno.
Sí.
Molt bé, pues, Armando.
Una mica de galets a partir de la mitjanit.
Pues res, una jaqueteta
la,
i punt. Una jaqueteta per si de cas, qui tingui més fresca, i ja està. Armando Álvarez, com sempre, un plaer.
Bona revetja o bona festa a tothom.
Sí, senyor. Salut. Gràcies, cuida't.
Ara 19 graus i mig, està pujant,
mira,
però 19 molt
i mig. Poquet. Bueno, poc a poc. Cuida't força, una abraçada.
Fins divendres.
Fins divendres. Adeu. A veure si el recuperem a l'Armando, divendres. Mira, és el que té, No hi ha res excepcional amb això, Hi ha dies que ha fet molta calor i que, a més, dins de les vivendes s'acumula l'escalfor. I, escolta, te'n vas a dormir i dius, bueno, jo aquí, si no obro les finestres, no descanso. A mi em passa, per exemple. I tot i que la temperatura mínima aquests darrers dies sí, però fa una setmana no havia baixat massa, cap a la matinada refresque, i depèn de si hi ha una mica de corrent d'aire i t'enganxa, doncs t'enganxa. I és el que diu l'Armando, si t'agafa la veu, doncs és molt aparatós, però afortunadament de salut està bé. Per cert, hi ha un altre tema quan parlem de la revetlla de Sant Joan i d'aquests dies i de la pirotècnia, i és que mentre els abans de la pirotècnia doncs celebren entre fogueres i petards la nit de Sant Joan, avui, i la majoria d'animals de companyia pateixen amb aquesta festa que, segons el Col·legi de Veterinaris de Catalunya, és un dels moments més delicats per a ells. És curiós, això, ja ho veieu, el que és festa i xerinola per uns és un maltràngol per altres. Els propietaris de mascotes, i això ja ho hem explicat amb la Imma Sabater, amb la nostra infermera veterinària, són coneixedors del problema i en ocasions el pateixen al costat dels seus animals, sobretot gossos i gats. I és que hi ha animals que pateixen de veritat, pateixen i pateixen de veritat. Ens diuen que l'ideal seria sotmetre els animals a un tractament conductual durant mesos o fins i tot anys. No existeix una solució eficaç al 100% i que, a més, funcioni al moment. Quan el problema és imminent, solem recomanar simplement, per relaxar les mascotes o, en alguns casos, medicaments amb prescripció mèdica, però que no funcionen igual en tots els animals, o en alguns casos pot ser que no tinguin efecte afegit. De totes maneres, com explicàvem a l'espai veterinari amb la nostra infermera veterinària, amb la Imma Sabater, escolta, busca l'habitació més aïllada de l'exterior, posa-li allí doncs el seu llitet, l'aigua i el menjar, i tanca durant aquesta nit i ja està. No passa res, i passa. El que no haurem de fer és, sobretot si a més és un animal que s'estressa molt, és sortir a passejar pel carrer, sobretot. Si no, sí que tindrem un problema. Vinga, 8 minuts i arribem a les 2 de la tarda.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks, it goes to show you never can tell.
La setmana vinent, sembla lluny la setmana vinent perquè avui és dimecres, però clar, demà és festa, passat demà és divendres, qui pot fa el pont, de seguida ve el cap de setmana, i pim, pam, pum, quan te n'adones estàs a dilluns, dia 28. Doncs mira, el dilluns, dia 28, la Federació de Cases i Centres Regionals de Lleida ens presenta l'espectacle de poemes musicals del 2021. Qui ens ha de parlar d'això? Doncs és que l'hem tingut ara fa un moment aquí a l'entrevista Cosmopolita. Cosme García, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard, si m'ho permets, ja que hem tingut l'entrevista amb Josep Ramon Correal, periodista.
Sí.
Qui és la persona que més en sap de cotilleo, de xafareig d'aquesta casa?
Tu.
Perfecte, doncs te dono una mala notícia.
Mala?
Acaba de morir Mira Jiménez.
Ah, caram.
19 anys, càncer de pulmó.
Bueno, ja les notícies no eren gens bones, eh?
No, ja fa temps que està pues, molt tocada, ja no ha volgut ni que l'anessin a veure, i bueno, pues, saps que estava casada.
Caram.
I separada d'en Santana, del tenista.
Sí.
I bueno, la veritat que ho ha passat molt malament, no? Jo suposo, tenia el seu caràcter, però era una molt bona periodista.
Sí, sí, doncs, bueno.
Descansi en pa.
Eren notícies ja que no eren massa bones i avui es confirma. En fi, doncs, bueno, canviem de tema, Cosme. A veure, la setmana vinent, que tens l'espectacle de poemes musicals del 2021, que el fareu presencialment al Teatre de l'Escorxador, eh?
Sí, no estàs gens fàcil, i fins i tot hi ha hagut membres de la meva junta que eren molt reàcits a fer-ho, no? Però bueno, amb totes les mesures de seguretat, han mirat per activa i per passiva com ho podíem fer, i ho farem, com diu aquell, bilingüe. Presencial...
Híbrid, no? És que avui en dia s'ha de fer així, ja, les coses.
Bueno, sí, no, sí. Jo penso que els fills igual se fan telemàtics ara, també.
No ho hem de substituir tot per això, perquè no, malament per això, anirem,
No, a veure, nosaltres ho farem presencial, però ho retransmetem per a aquelles persones que estiguin encara una mica preocupades, o que estiguin acabades de vacunar, o siguin grans, ho farem en streaming i ho farem per el nostre YouTube. I una vegada que acabem al YouTube, també per la nit ho penjarem al Facebook. És a dir, que és una bona possibilitat. Ho fem en directe, eh?
Molt
YouTube.
Bé. Això
Federació de Cases Regionales de Lleida.
És el dilluns a les 8 del vespre al Teatre de l'Escorxador. Hi haurà l'imitació d'aforament que hi ha vigent avui en dia?
Sí, a veure, sabeu que és el 70% els teatres i tal, però Lleida ha decidit a tots els seus espais escènics que només sigui el 50%, sí. Especialment al Teatre de l'Escorxador, perquè és, les cadires són molt juntes, no? Llavors s'ha d'anar molta cura, i bueno, són 310 localitats, però només seran 155 les persones autoritzades a poder accedir. Esperem que amb això tinguem suficient, no? La veritat que aquest any han combinat coses molt importants, no? Aquest any és el 275è aniversari d'en Goya, del pintor, però està molt vinculat amb Lleida, perquè Enric Granados va fer goyesques.
Ah, és veritat.
Val? A la qual nosaltres hem buscat aquest argument de sempre germanar, mai separar.
O sigui, aquest és el fil conductor.
Sí, serà l'inici. Escolta, perquè...
Què tindràs, rapsodes?
Amigo mío, en tindré rapsodes, en tindré.
Rapsodes, eh? No, perquè és que... No, això ve de lluny. Jo dic rapsodes i el Cosme sempre em diu que es diu rapsodes. Però jo m'ho vaig aprendre així i no hi ha manera, Cosme, rapsodes.
Ara, també quan vaig començar a la ràdio vaig dir que el cotxe va pujar la cera i me trucaven i deien que era la vorera. Dic, però vostè s'ha entrat que va pujar la cera, no?
Bueno, vale. Escolta, recitadors, rapsodes, poetes, cos de ball...
És una amalgama de coses, perquè jo penso que els espectacles s'han de fer interdisciplinals, no? I penso que la gent ha treballat molt. La veritat és que ens ho han currat moltíssim, no? També ho volem dedicar a l'any dels comuneros. Els comuneros és tot allò que va bé, ja no és monarquia, és aquell temps, i després tal, a Castilla. També ho dedicarem als comuneros, i finalment, lògicament, no podíem fallar, si està al Centro Galego, parlar de Banxa Coveo. Mm-hmm. A la qual també haurà recitacions sobre l'any Jacobeo i segur que alguna referència als fanals de Sant Jaume, que per cert aquest any no haurà romeria,
sí,
el
veritat.
Dia 24.
Però sí que hi ha concurs.
Sí,
sí que hi ha concurs.
Han convocat el concurs també de fanalets, que penso que quedarà molt bé. T'explico ràpidament. Participen 6 cases regionals, la d'Andalusia, Aragó, Cantàbria, Castella i Lleó, Extremadura i Galícia, i també tenim 4 invitats del nostre propi grup col·laborador de teatre, és el meu propi grup. Allí estaran 4 de les millors rapsodes, Joan Bellostes, Cristina Guallar, Fernando León i Paquita Otto. És a dir, que 2 participaran amb la Casa de Cantàbria, 2 amb la Casa, en aquest cas, d'Aragó, i la resta són membres de les pròpies cases. Les úniques que, a part de recitadors, també tenen alguna cosa especial és el Centro Galego en coral, que acompanyarà la Coral Estel, i també tindrem el cos de ball de la Casa d'Andalusia, que passarà per les 8 províncies d'Andalusia. Jo penso que és un espectacle... Bueno, he tingut aquesta sort, m'han demanat que ho faci, ja que jo sóc el president, i el targetó i tal, m'han dit, home, doncs fes-ho tu. Bueno, doncs aquesta vegada faré jo de speaker, per anar, bueno, còmodes, bé, i una mica és un espectacle que jo mateix he volgut dissenyar.
A veure si et llançaràs, i recitaràs alguna cosa.
Home, sempre ho he fet, eh?
Per això, dic, t'animaràs i vinga.
Sí, home, jo vaig començar recitant allò de todos te regalan flores y yo que te regalaré, como soy tan pequeñito, mi corazón te daré. Tómalo, tuyo es mío, no. Això era el mes de maig, el mes de María.
Te l'has après, eh?
Home, és que era un punto bueno. És que era un punto bueno.
Un positiu. Molt bé. Escolta, això dilluns, aquest proper dilluns, dia 28 a les 8 del vespre, les entrades suposo que les tens esgotades.
No, les entrades són gratuïtes, no cal demanar entrada ni cal reservar-la, perquè igual la reserves i després te diuen que està completo i no va ningú.
O sigui, que ens podem presentar, però si ens diuen que està ple, està ple.
Sí, a l'Ajuntament de Lleida li passa molt, no? Vinga, demanant tal, un demana 40, després no hi va...
Sí, li va passar molt això per la Festa Major i d'altres històries.
Per exemple, quan se fa un pregó de festes, es fa a la plaça de Sant Joan, està ple, però quan arriba el moment del pregoner i ha acabat l'espectacle, aquells que han anat per l'espectacle s'aixequen i se'n van.
Sí. No, me queden molt lleig les cadires buides, queden molt lleig.
I doncs, bueno, és un espectacle molt bonic que jo penso, la gent ho disfrutarà. A més, tot va amb imatges, és a dir, que no deixarem de promocionar el turisme de les cases rurals d'Aragó, de Galícia, el camí Xacobeo. Bueno, hi ha coses molt boniques, no? D'Extremadura veurem coses precioses, no? De Castilla León han fet una cosa dels comuneros molt bonica, hi ha transitadors de la pròpia casa de Castilla León. De Cantàbria, doncs, parlarem de Calefón de la Sal, de pobles d'aquí una mica que algú no coneix. Bueno, la gent s'ho passarà molt bé.
Que s'ho passarà molt bé. Doncs el que no hi pugui anar després a les xarxes socials, a Facebook i al YouTube. Cosme García, escolta, que tinguis bona revetlla.
Te volia fer presentar tu fent dos poesies.
No, a mi no me'n volia.
No és el tuyo. No és el tuyo.
Cosme, una abraçada.
Salutacions, bona revetlla, bona coca, bon cava i cura, que tens molt a prop de casa teva i no et vagin a cremar la casa que estàs de la foguera.
No. Gràcies, Cosme, i els demés també el mateix, bona revetlla, ull amb tot plegat i seguim totes les recomanacions. I tornem divendres puntuals a les 12:20.
Llegamos a las 2 de la tarde. Comienza la hora llana de consumo energético, la franja horaria de coste medio. Y si quieres olvidarte de las horas, descubre Única de Endesa. Y paga siempre lo mismo, consumas cuando consumas. Infórmate en endesaunica.com.